Tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Cada any a tot l'estat es diagnostiquen més de 30.000 nous casos de càncer de mama. Les estadístiques diuen que una de cada 8 dones patirà un càncer de mama durant la seva vida. I cada any a Espanya moren al voltant de 6.000 persones a causa d'un càncer de mama. Davant d'aquestes dades que tant preocupen i que, per què no dir-ho, tanta por ens fan, avui hem conegut una notícia que ens fa tenir molta més esperança. Un equip internacional d'investigadors, liderat des de Barcelona, ha creat un nou medicament que frena el càncer de mama més agressiu en 3 de cada 4 casos. La bona notícia és doble, la primera i més important i més evident, la quantitat de vides que es podran salvar gràcies a aquest nou fàrmac. I la segona evidencia un fet també important. La investigació s'ha fet des de Barcelona, un fet que demostra que si s'inverteix i si s'aposta per l'important, també aquí s'acaben obtenint resultats que milloren el més important de tot, que és la vida de les persones. Esquerra, Junts, PSC i Comuns han arribat a un acord per blindar el català a l'escola. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, els quatre grups han presentat un text al Parlament que declara el català com a llengua pròpia de Catalunya i idioma vehicular, per tant, als centres educatius.
Primers avenços en la reunió entre el govern espanyol i les patronals del transport. La Moncloa hauria ofert una rebaixa d'entre 15 i 30 cèntims d'euro pel litre de gasoil pels transportistes.
La reunió ha començat aquest matí i, segons fonts presents a la trobada, s'estan acostant les posicions entre els representants del govern de Pedro Sánchez i els transportistes.
I a aquesta hora les màquines de venda d'etiquets de metro estan col·lapsades i impedeixen comprar bitllets als usuaris amb la targeta de crèdit.
Transports Metropolitans de Barcelona ha informat de la incidència a través de les seves xarxes socials, una incidència que s'uneix a la que també ha patit el sistema de temps d'espera de parades d'autobús que ha deixat de funcionar també aquesta tarda.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça i l'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'ACNUR, han arribat a un acord de col·laboració per les 4 properes temporades.
El logotip de l'entitat es mostrarà al dorsal de les samarretes dels primers equips masculí i femení i també es farà una aportació econòmica de 400.000 euros per projectes arreu del planeta.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ha marcat un dia més per la inestabilitat i aquesta tarda tindrem força núvols arreu de Catalunya. Es pot obrir alguna clariana cap a les comarques de Girona, zona del Pirineu, però seran clarianes molt poc importants. Per tant, al llarg de la tarda es manté encara el risc de plugims, sempre de caràcter feble, sobretot a la meitat sud, tot i que la resta també pot arribar a caure alguna gota. Seran una mica més importants, més extensos, cap a les comarques de l'Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i també Baix Ebre. De cara a demà, esperem una jornada que vindrà encara marcada per la nuvolositat força abundant i per les pluges a les comarques del sud de Tarragona, bàsicament comarques de l'Ebre. A la resta, plugims de distribució molt irregular, però sobretot cap a la meitat sud. Però demà, a partir de migdia i sobretot al llarg de la tarda, anirem tenint més clarianes cap a les comarques del Terç Nord i també comarques de Girona. El vent de gregal del nord-est continuarà bufant i, per tant, bufarà de forma moderada a la costa i, a més, provocarà temporal marítim al llarg de tot el litoral.
I us ho dèiem en portada, avui hem conegut una molt bona notícia. Un equip internacional d'investigadors liderat des de Barcelona ha creat un nou medicament que frena el càncer de mama més agressiu en 3 de cada 4 casos. Els responsables de Vall d'Hebron han confirmat que el fàrmac millora de manera notòria la supervivència dels pacients. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El medicament actua com un cavall de Troia. Entra dins de les cèl·lules tumorals i les destrueix. Això permet salvar les cèl·lules més sanes, com no passa amb la radiologia o la quimioteràpia. L'estudi ha estat liderat pel director de l'International Breast Cancer Center, el doctor Javier Cortés, qui ha qualificat els resultats dels més positius de la història del càncer de mama. De fet, el 16% de les dones que van prendre el fàrmac van eliminar per complet el tumor. Cortés augura que el medicament serà aprovat per les autoritats sanitàries com a tractament estàndard.
I és molt possible que este fármaco efectivamente se apruebe en los próximos meses como tratamiento estándar en la segunda línea del cáncer de mama HER2 positivo. Y seguro, segurísimo, que este fármaco va a avanzar a la primera línea y también a los tumores localizados para incluso evaluar desescalar el tratamiento de quimioterapia.
La recerca del medicament continua en marxa i al llarg del 2022 es presentaran noves dades de toxicitat, qualitat de vida i eficàcia en les metàstasis cerebrals.
Gràcies, Sílvia. Les màquines de venda d'etiquets de metro estan col·lapsades i impedeixen comprar bitllets als usuaris amb la targeta. TMB ha informat de la incidència a través de les seves xarxes socials aquesta tarda, una incidència que està ocasionant problemes als usuaris per accedir precisament al transport públic.
I segons ha informat TMB a Radio Estel, es tracta d'un problema de connectivitat amb internet perquè un router hauria fallat. La incidència afecta totes les estacions de metro i com ja estan treballant, alguns usuaris han pogut comprar bitllets. De tota manera, encara no està de tot resolta i l'empresa desconeix quan podrà estar-ho com a alternativa. El bitllet senzill sí que es pot comprar dins els autobusos amb targetes contactless. També hi ha hagut una incidència, en aquest cas en el sistema de temps d'espera de les parades d'autobús de Barcelona, però ara ja està resolta, un problema que ha coincidit en el temps amb el metro i tot i no estan relacionats aquestes dues incidències.
Acord d'Esquerra, Junts, PSC i Comuns per blindar el català a l'escola. Els quatre grups han presentat un text al Parlament que declara el català llengua pròpia de Catalunya i que es fa servir com a llengua vehicular als centres educatius.
La proposta, per tant, modifica la llei de política lingüística i s'ha presentat aquest matí al Parlament. El text es tramitarà d'urgència perquè demà acaba el termini per executar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa en un 25% les classes en castellà. Els quatre partits defensen que amb aquesta proposta conjunta es posa al dia el consens polític i social al voltant del model d'immersió lingüística a l'escola catalana. El text col·loca el català com a llengua vehicular a l'escola i defensa que els estudiants han de dominar-la, parlar-la i també escriure-la. Pel que fa al castellà, el nou text diu que s'ha de tenir en compte la situació sociolingüística de cada centre i afegeix que el projecte lingüístic de cada escola i institut marcarà com s'ha d'ensenyar. Per altra banda, la CUP ha registrat una proposició per modificar la llei d'educació a Catalunya per així blindar la immersió lingüística.
I aquesta tarda estem pendents també de la negociació entre educació i els sindicats per desencallar la crisi de les últimes setmanes. Avui és la segona trobada de mediació, on el departament ha fet una proposta al comitè de vaga per tal d'evitar les pròximes vagues al sector.
Les negociacions han començat a primera hora del matí en aquesta segona reunió. Per part del departament hi ha presents la directora general de professorat i centres educatius públics, Dolors Colell, entre d'altres. I a l'altra part, a l'altra banda de la taula, hi ha representants sindicals i també del comitè de vaga. El conseller d'Educació, Josep Fàcerez Cambray, ha assegurat avui dins del ple del Parlament que el departament no s'aixecarà de la taula fins que hi hagi un acord històric.
Ens hem d'entendre i hem d'avançar junts, hem de refer els ponts que calguin com no pot ser d'una altra manera. I per això, dimarts va haver una primera reunió d'aquest comitè de vaga, avui dijous n'hi ha una altra. Jo seguiré ben de prop com estan avançant, de fet estic seguint ben de prop com estan avançant aquestes converses i des del Departament d'Educació no ens aixecarem de la taula fins que hi hagi un acord.
I aquesta trobada arriba arran de la molèstia del sector educatiu que va esclatar amb l'avançament escolar. De la trobada d'avui s'espera un possible acord o, si més no, que els sindicats acceptin o no la proposta que els fa la conselleria.
I on sembla que sí que hi ha avenços és en la reunió entre el govern espanyol i les patronals del transport. La Moncloa hauria ofert una rebaixa d'entre 15 i 30 cèntims d'euro per litre de gasoil pels transportistes.
La reunió ha començat també aquest matí i, segons fons presents a la trobada, s'estan acostant les posicions entre els representants del govern de Pedro Sánchez i també dels transportistes. Les patronals de transport exigeixen posar un topall al preu màxim del gasoil. Des del govern s'ha ofert fer descomptes directament a les gasolineres, unes rebaixes que estarien entre els 15 i els 30 cèntims d'euro per litre, una opció que de fet va en la línia d'alguns països com França o Itàlia.
I en aquest sentit, UGT proposa aposta per suspendre temporalment l'impost sobre hidrocarburs per fer front a l'escala de preus.
En una entrevista al matí a Radio Estel, el secretari general d'UGT a Espanya, Josep Maria Álvarez, ha explicat que aquest impost tindria un impacte positiu.
Segurament que pot tenir un impacte positiu, tindrà repercussions sobre la recaptació de l'Estat, però en tot cas, tal com estan els preus, segurament doncs, que la compensació de més ingressos de l'IVA faria que finalment no es toqui sinó els ingressos, però que fa referència als pressupostos generals de l'Estat.
Sobre el fet que SEAT hagi decidit finalment instal·lar la seva fàbrica de bateries a Sagunt, a València, i no pas a Martorell, l'exsecretari general d'UGT a Catalunya considera que el govern de la Generalitat no ha posat entre les seves prioritats aquesta infraestructura i ha arribat tard en la seva decisió.
Pedro Sánchez demana a la Unió Europea que permeti que Espanya i Portugal limitin el preu de l'electricitat davant la possibilitat que no hi hagi acord a escala europea. El president del govern espanyol ho ha traslladat als líders europeus, que avui aborden precisament com respondre a l'augment del preu de l'energia.
Espanya defensava fins ara desvincular el preu del gas del de l'electricitat, una mesura que topa amb els països com Alemanya o els Països Baixos reticents a avançar en aquesta línia. Davant d'aquesta dificultat, el president espanyol ha demanat avui tractar de forma diferenciada la península, perquè ha argumentat que té problemes específics amb poques interconnexions amb la resta del continent. Tot i així, el president espanyol ha subratllat que la seva prioritat és un acord a escala europea per abordar l'augment del preu de l'electricitat.
L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, reclama als governants, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa. Ràdio Estel ha avançat en exclusiva la carta dominical d'aquesta setmana, on el cardenal recrimina els responsables polítics que no tinguin la lluita contra l'exclusió com una de les seves principals prioritats.
White, a partir d'algunes dades de l'informe FUESA per Càritas, on s'explica que l'any passat hi havia un terç de la població en situació d'exclusió social. Per això, Joan Josep Omella, també president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha exigit als dirigents polítics i socials que tinguin clares les seves prioritats.
Aquesta realitat hauria de fer replantejar l'ordre de prioritats de l'acció política al nostre país. Cal que els governants abordin aquest problema i no es distreguin amb temes secundaris.
Tot i això, elogia els grans avenços tecnològics i sanitaris. Omella recorda que a l'arxidiòcesi de Barcelona l'any passat 33.000 llars han passat gana. A més, també denuncia que gairebé 2 de cada 10 persones han deixat de comprar medicaments o no han pogut seguir tractaments mèdics per problemes econòmics.
El Tribunal Constitucional tanca la carpeta del procés. Avui ha rebutjat els darrers recursos que tenia pendents, que són els dels exconsellers Dolors Bassa i Quim Forn.
I l'alt tribunal ha avalat d'aquesta manera la sentència per sedició i malversació dictada pel Tribunal Suprem, que, en el seu cas, els condemnava a 12 i 10 anys i mig de presó respectivament. D'aquesta manera, tots els condemnats ja poden recórrer a la justícia europea, com han fet Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull.
La justícia britànica diu que Joan Carles I no té immunitat i accepta d'aquesta manera la demanda de Corina Larsen, l'examen del rei emèrit, l'acusa d'assetjar-la i espiar-la, i l'aristòcrata va denunciar Joan Carles I al Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales el juliol passat.
I l'Audiència de Londres argumenta que l'emèrit ja no té la seva condició de cap d'estat des de la seva abdicació al juny de 2014 i, per tant, se'l podria jutjar al Regne Unit. Corina l'acusa de vigilància il·legal durant 8 anys i reclama un ordre judicial perquè Joan Carles I i els serveis secrets espanyols no se li acostin. Vol que també es prohibeixi a l'emèrit i als seus agents comunicar-se amb ella i acostar-se a menys de 150 metres de qualsevol de les seves residències. A la denúncia, Corina també descriu amenaces, difamacions, vigilància il·lícita encoberta, seguiments, intervencions il·legals al mòbil i als ordinadors per part dels serveis d'intel·ligència espanyols, també dels agents vinculats al rei emèrit.
I hi ha novetats en el cas d'Helena Jubany, la bibliotecària assassinada fa 20 anys a Sabadell. El jutge ha citat a declarar un dels sospitosos que va portar la defensa de la família la tardor passada i l'acció va permetre que el cas que estava a punt de prescriure no es tanqués i la investigació hagi seguit endavant.
A l'ordinador del sospitós hi va aparèixer un correu electrònic relacionat amb els anònims que va rebre Helena Jubany abans del crim. El jutge també va demanar que li fessin proves d'escriptura per tal de comprovar si ell havia escrit les notes que van enviar a la bibliotecària. I els agents de la Policia Nacional han arribat a la conclusió que és la mateixa lletra i per això el jutjat de Sabadell l'ha citat a declarar com a investigat el proper divendres 1 d'abril.
I encara en l'àmbit judicial, la reforma de la Via Laietana pot obrir un altre front judicial a l'Ajuntament de Barcelona. Foment del Treball i l'Associació de Comerciants Barcelona Oberta presentaran un recurs per aturar de forma cautelar les obres que van començar l'1 de març.
Les dues entitats estan disconformes amb alguns aspectes del projecte de remodelació de la via perquè la transformació denunciant talla la via de connexió del mar amb el centre de la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona no veu recorregut en aquesta ofensiva i mentre la justícia no digui res, les obres tiraran endavant.
Aquesta matinada mort als 78 anys, Luis Roldán, l'exdirector de la Guàrdia Civil, que va ser condemnat per corrupció durant l'etapa de Felipe González al capdavant del govern espanyol.
Roldán ha mort a l'Hospital Sant Joan de Déu de Saragossa, on estava ingressat. El polític socialista va ser el primer que no era agent de policia que es va posar al capdavant de la Guàrdia Civil, un càrrec que va ocupar des de l'any 1986 fins al 1993. Va ser per la seva gestió d'aquest cos que va ser condemnat a 31 anys de presó per enriquiment il·lícit amb diners que obtenia durant els processos de construcció i rehabilitació de les casernes de la Guàrdia Civil.
Transports Metropolitans de Barcelona destinarà més de 58 milions d'euros per comprar una vuitantena d'autobusos elèctrics. Es tracta de la comanda més gran que s'ha fet mai a la capital catalana amb vehicles elèctrics i d'emissió zero.
L'operador preveu que els autobusos es vagin lliurant entre l'abril i el setembre del 2023 i tema bé disposi fins a 200 autobusos de propulsió elèctrica. Segons la presidenta de l'empresa, Laia Bonet, aquesta inversió suposa un pas important en l'adopció d'energies verdes per la mobilitat. Els nous vehicles substituiran autobusos que tenen 15 anys d'antiguitat i que funcionen amb dièsel.
Avui Ràdio Estel ha presentat la transformació que ha impulsat per aquesta nova temporada al Congrés de Periodisme que se celebra avui i demà a Osca. Ho ha fet de la mà del director de l'emissora, Toni Arbàs, que ha posat en valor que Ràdio Estel és una opció de centre en català davant les altres dues grans emissores generalistes.
Al Congrés hi ha hagut fins a 37 ponències per abordar els reptes de futur del periodisme i dels mitjans de comunicació durant la seva intervenció. Arbàs ha posat en valor la transformació de Ràdio Estel d'una emissora temàtica a una generalista, sobretot perquè busca ser una alternativa en català on tothom hi té cabuda.
Lo que tenemos que hacer en este caso era una opción de centralidad. Si alguien escucha Radio Estel, verá que nosotros invitamos a todo el mundo. Vienen todo el mundo a las tertulias y no hay nadie que pueda decir que en Radio Estel no puede entrar o no cabe ninguna opinión. Esa es la Radio Estel que estamos haciendo en estos momentos.
Herbas també ha posat en valor les transformacions que s'han fet aquests últims mesos, com la nova pàgina web i l'adaptació de forma del logo al nou Estel de Maria de la Sagrada Família.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui fa un mes que va començar la guerra ucraïna. Els principals líders mundials, europeus i dels Estats Units s'han reunit aquest matí a la seu de l'OTAN per abordar la guerra a Ucraïna. Els resultats de la reunió han estat dos. El primer, que l'OTAN activarà les seves defenses davant les amenaces russes d'un atac químic o nuclear. I el segon, l'aliança exigeix a Xina que no s'impliqui amb la invasió a Ucraïna donant suport a Rússia. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'aliança tem que Rússia llanci un atac químic a Ucraïna posant com a excusa una presumpta intenció del govern de Volodymyr Zelensky de recórrer aquest tipus d'armament. Davant d'aquest escenari, l'OTAN ha ordenat activar els elements de defenses químiques en tots els països que en formen part. A més, també fa una crida a la Xina perquè no doni ajuda a Rússia i ha aprovat desplegar 4 batallons més de combat a Eslovàquia, Hongria, Romania i Bulgària i també donar més suport militar a Ucraïna.
Per cert, Judit, que els líders de l'OTAN han decidit mantenir l'actual secretari general de l'organització un any més, el noruec Jens Stoltenberg. Se li acabava el mandat. Aquest any hi havia de marxar per ser director del Banc Central de Noruega, però finalment hi ha renunciat.
L'Aliança ha demanat al secretari general que continuï el càrrec fins al 30 de setembre de l'any que ve, un any més del que estava previst. El noruec Jens Stoltenberg va ser escollit secretari general de l'OTAN el 2014 i se li acabava el mandat aquest any. De fet, el noruec ja tenia feina assegurada, ja que s'havia de convertir en el nou director del Banc Central de Noruega.
I com us dèiem, a la reunió d'aquest matí a Brussel·les per abordar la invasió russa d'Ucraïna hi havia els líders de l'OTAN, del G7 i del Consell Europeu. Són organitzacions que en l'últim mes han adquirit un especial protagonisme i per això ara repassarem les funcions que té cada una. L'OTAN és una organització internacional militar amb l'objectiu de garantir la seguretat dels seus membres. Està formada per 30 països, entre els quals actualment hi ha els Estats Units, Canadà, França i el Regne Unit.
Els estats que en formen part tenen l'objectiu de defensar-se mútuament en cas d'agressió armada contra qualsevol d'ells. L'organització va néixer el 1949, quan 12 països van firmar el Tractat de Washington amb l'objectiu de ser una garantia de seguretat dels estats d'Europa Occidental davant la Unió Soviètica i els seus aliats. Espanya s'hi va incorporar el 1982.
El G7 és una organització de líders d'algunes de les economies més grans del món, com el Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els Estats Units.
Rússia va ser suspesa indefinidament del grup el 2014, després que la majoria dels països membres es van aliar contra la seva annexió a Crimea. va ser la primera violació de les fronteres d'un país europeu des de la Segona Guerra Mundial.
I acabem amb el Consell Europeu, que és l'òrgan que defineix l'orientació política i les prioritats de la Unió Europea.
Es compon dels caps d'estat dels estats membres i també té atribucions a la política exterior i de seguretat comuna i la política econòmica i monetària.
Gràcies, Judit.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
Los Manolos celebraran els 30 anys de l'actuació a les Olimpiades del 92 amb l'estrena d'un nou single. Close your eyes. Es dirà Boom Boom i vol ser un homenatge a la figura de les mares de la generació Boomer.
El nou single l'estrenaran divendres 1 d'abril i mitjançant una estètica kitsch, la peça ret homenatge a l'empoderament femení, destacant especialment la figura de les mares de la generació Boomer, una dona forta i poderosa que representa mitjançant la figura de la tia Pepi, una artista i ballarina de ballet clàssic i flamenc del barri del Portal de Barcelona.
I acabem, com sempre, amb els esports. Carla, el Barça i l'ACNUR, l'organisme de la ONU que vetlla per la seguretat dels refugiats, han arribat a un acord de col·laboració per les properes 4 temporades.
L'acord determina que es lluirà el logotip d'ACNUR a les samarretes del primer equip masculí i femení, també de la Fundació Barça Genuine. El logotip d'ACNUR, per tant, substituirà UNICEF al dorsal de l'equipació des del juliol del 2022 fins al 2026. L'acord també inclou l'aportació en metàl·lic de 400.000 euros que aniran destinats a 4 projectes diferents de diferents continents i també una donació a la temporada per invertir en material esportiu i merchandatge del club. Segons xifres de la mateixa ACNUR, hi ha actualment més de 82 milions de persones refugiades o desplaçades, una xifra que s'ha incrementat en les darreres setmanes a causa de la guerra a Ucraïna.
El jugador de l'Espanyol, Raúl de Tomás, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per molèsties a l'espatlla.
Per precaució, de Tomás ha decidit abandonar les Roces i, per tant, no jugarà els amistosos internacionals contra Albània aquest proper dissabte i contra Islàndia el dimarts que ve. De Tomás s'ha fet mal a l'entrenament i tampoc serà substituït per cap altre jugador. La concentració segueix, per tant, amb 22 jugadors. Respecte a aquests dos partits, n'ha parlat avui en roda de premsa el català Dani Olmo, jugador del Leipzig.
Y para nosotros, para todos los jugadores, cada vez que venimos pues intentamos dar el 100% porque sabemos que va a ser difícil repetir. Entonces, en este caso, partido amistoso, como ha dicho el míster, pues para nosotros no es. Nosotros es una preparación para lo que tenemos, para junio la Nations League y para el Mundial, y tenemos que ganar el 100% y ir a ganar.
El primer partit, que serà contra Albània, serà aquest proper dissabte a l'RCD Stadium a 7:45 del vespre.
Pel que fa al Mundial de Qatar, que es disputarà el mes de novembre, avui arrenca la repesca que definirà el quadre final.
Itàlia, l'actual campiona, juga la semifinal d'aquesta repesca de la màxima competició de nivell mundial contra Macedònia del Nord. Portugal es juga en el mateix quadre l'altra semifinal contra Turquia. Pel que fa a Sud-amèrica, Uruguai es juga la classificació contra el Perú i Xile contra el Brasil. El Japó també s'ha classificat aquest matí després de superar Austràlia per 0-2, una derrota, la d'Austràlia, que també ha donat la classificació directa de l'Aràbia Saudita.
El tècnic del Girona, Miquel Sánchez, ha estat sancionat amb 2 partits pel comitè de competició.
Michel va ser expulsat del partit contra l'Eivissa la primera part per protestar sobre un possible penal sobre Baena, que finalment no va ser. Michel, per tant, es perdrà les trobades davant l'Almeria d'aquest proper diumenge a les 9 del vespre contra el Màlaga el divendres que ve.
I en bàsquet, avui arrenca la Copa de la Reina a València, on l'Uni Girona intentarà defensar el títol.
De fet, l'Uni Girona és la 8a presència en aquesta competició. L'altre equip català és el Cadí La Seu, que s'enfronta aquest vespre als quarts de final contra el Guernica. El tècnic de l'equip urgellenc, Bernat Canut, és optimista de cara a la competició per l'estat físic de l'equip.
Estem en un bon moment. Desitjàvem arribar bé de salut primer, tothom preparat per la Copa i tothom ho estarà. Però vam arribar amb una bona dinàmica de resultats i la dinàmica de resultats és immillorable i també de joc.
El partit d'avui serà a 2:15 del vespre. Pel que fa l'Unis Girona, el seu torn serà demà, que s'enfronta a l'Estudiantes. Les altres trobades d'aquesta Copa de la Reina són el València-Saragossa a Casademont i el Perfumeries Avenida contra l'IDK Euskotren.
En ciclisme, el portuguès Joao Almeida s'ha emportat la quarta etapa de la Volta Ciclista de Catalunya, que anava de la Seu d'Urgell a Vuitaüll, amb un recorregut de 166 quilòmetres.
Almeida ha estat el més ràpid amb un temps de 4 hores, 20 minuts i 27 segons. La segona posició ha estat per Nairo Quintana i la tercera per Sergio Andrés Higuita. El valencià Juan Ayuso Pesquera ha quedat en sisena posició. Després d'aquesta etapa, Nairo Quintana es col·loca líder a la classificació general. Demà divendres es disputa la cinquena etapa d'aquesta volta, que va de la Pobla de Segur a Vilanova i la Geltrú, i té un recorregut de 206 quilòmetres. Una volta, per cert, que ja no comptarà amb l'anglès Simon Yates, que ha abandonat. Yates era un dels candidats a la victòria final i ha marxat de la competició per problemes de salut. Així ho ha comunicat el seu equip a través de les seves xarxes socials.
El pilot del Dakar, Nani Roma, ha estat operat d'urgència d'un tumor maligne a la bufeta.
Afortunadament, però, el tumor se li ha trobat en una fase molt inicial. Roma ja ha començat a rebre un tractament de quimioteràpia que durarà uns 2 mesos aproximadament. El pilot usonenc abandonarà, per tant, la pràctica esportiva per una temporada per centrar-se en aquesta recuperació. Roma és un dels pocs que ha aconseguit guanyar el Dakar tant en motos com en cotxes.
I en tennis, avui s'han conegut els caps de sèrie de la Copa Davis.
Amb l'expulsió de Rússia de la competició, la subcampiona de la darrera edició, Croàcia passa a ser cap de sèrie juntament amb Espanya, França i els Estats Units. El sorteig, que se celebrarà el proper dijous, dividirà els 16 països participants en 4 bombos diferents a la competició. Els primers i segons de cada grup passaran a la fase eliminatòria, que es disputarà el proper mes de novembre en una única seu que encara no s'ha anunciat.
I encara en tennis, Paula Badosa podria ser la nova número 1 del rànquing mundial.
La tennista catalana accedirà al primer lloc si guanya el Masters 1000 de Miami, però que la polonesa Swiatek, que és l'actual número 2, no guanyi cap partit després de la retirada de l'actual número 1, Ashleigh Barty, del torneig de Miami, en sortirà la nova líder d'aquest rànquing mundial.
Acabem amb el tenista català Tomi Robredo, perquè ha anunciat la seva retirada després de l'Open Bank de Sabadell.
El tenista olotí de 40 anys posarà punt i final a 22 anys de carrera professional a l'Open de Barcelona, que es disputarà del 18 al 24 d'abril. Robredo va arribar a ser el número 5 del món l'any 2005 i és guanyador de 12 títols. És, de fet, l'últim tenista català que ha guanyat el trofeu de Godó, que va ser l'any 2004.
Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción.
Para el mal de amores,
tumbas y flores,
vente
al paralelo, puente canaletas, el causan andón. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol.
Un 24 de març de 1935 naixia un dels reis de la rumba catalana, Peret, que va popularitzar la rumba de totes les cases amb cançons com Una Làgrima, Borriquito o aquesta conegudíssima gitana hechicera que tots coneixem com a Barcelona és poderosa. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
La flor de la Rambla, gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol,
porque sí,
gitana hechicera, maravón.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey! Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Vull ser una professional en futur. Per això, el dissabte 26 aniré a les sessions informatives de Blanquerna. Podré parlar amb professors, conèixer les instal·lacions i resoldre els meus dubtes.
Vine a Blanquerna i descobreix els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Dissabte 26 de març a 11:15 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.